Bon dia i benvinguts una vegada més al Fem Salut. Avui us portem un programa una mica especial i és que tenim amb nosaltres fins a 5 professionals del nostre equip d'atenció primària. Es tracta del Gerard Ezquerra, la Mar Francisco, l'Armand Pi, la Carme Giné i l'Anna Tost. Tots 5 formen part del grup de professionals que impulsa el Suma Salut dins la tasca diària del nostre equip. Suma Salut és un projecte integrador que consta de fins a 4 programes de prevenció i promoció de la salut, com són l'activitat física, l'alimentació saludable, la deshabituació tabàquica i el bevent menys, al que en breu es pot afegir la salut mental.
Com has dit de la introducció, una pota més del Suma Salut és l'alimentació. I en aquest cas tenim a la referent als equips de primària, la Mar Francisco, que ens parlarà una mica de la importància i la rellevància de tenir uns bons hàbits alimentaris doncs, per tenir una salut adequada. No? Bon dia, Mar.
Hola, bon dia.
Si et sembla, Mar, per començar, l'alimentació podríem dir que és una acció que fem cada dia, no? I diversos cops. Per això aquest hàbit, no?, té molta importància, no?
Sí, és molt important perquè ens millora la salut física i també la mental. Això acompanyat sempre d'una dieta equilibrada, rica en fruites, verdures, hortalisses, greixos saludables també, i ens proporciona a l'organisme també uns nutrients essencials i necessaris per poder funcionar de manera correcta, ja mentalment com físicament.
Sempre s'ha dit que la dieta mediterrània, no?, tots l'hem sentit anomenar, és un hàbit que caldria seguir i que ens aporta tot un seguit d'aliments, no?, que són necessaris, no? El primer que em ve al cap és l'oli d'oliva, no? Tenim molta sort de gaudir d'aquest element, no?, que està aquí a prop de nosaltres i que el tenim, no? Quines coses més serien una mica les que comportarien tenir una dieta mediterrània dins dels nostres hàbits?
Sí, nosaltres vivim, no?, en una zona que tenim molta sort, tenim un tresor, perquè tenim tot tipus d'aliments que estan incorporats en la dieta mediterrània, com és això, no?, l'oli, els fruits secs, les verdures, fruites, carn, peix, ous, podem optar doncs, a tots els grups essencials d'aliments i ens aporta molts beneficis, com ara per reduir també riscos de malalties cardiovasculars, millorar també la funció cardíaca, cognitiva també, la depressió, són coses, no?, que a vegades no en som conscients, però també la part mental hi és molt. I sobretot es basa això en aliments frescos i de temporada, com ara els aliments que hem anomenat anteriorment, i també incloure també proteïnes animals i vegetals també.
Amb la seva dosi adequada.
Exacte,
no?
Cada cosa amb el seu...
Diguem que tots els aliments són necessaris, però en la seva quantitat adequada,
sí.
No?
I, bueno, beneficis com, per exemple, a nivell cardíac, doncs ens pot reduir també el colesterol, doncs, la probabilitat de patir un infart, també ens pot preveure de patir malalties com la diabetes tipus 2 o un síndrome, no?, així generalitzat de hipertensiu o algun altre...
Un síndrome metabòlic que diuen que tenim de tot una mica, no?
Sí, exacte. També a nivell mental, com hem dit, doncs ens pot, no?, millorar la funció cognitiva i ens pot preveure de malalties com demències, Alzheimer o el Parkinson i també ens pot reduir el nivell de depressió. I beneficis també com, per exemple, una bona salut digestiva i ens ajuda a mantenir també un pes saludable i poder, no?, també compaginat amb l'activitat física, doncs al final... és tot un...
És un compendi, no? Un compendi de coses, no? Ahir, per exemple, sentia a la televisió, no?, que parlaven de que també els horaris a l'hora de menjar també són importants. Hem de menjar més a l'hora que gastem, no? És a dir, durant el dia, no? I a la nit, segurament, com deien els nostres avis, allò que de... Els cementiris estan plens de grans sopars, no? Una mica, doncs, això és el que hem d'evitar, no?
Sí, sobretot és molt important tenir una mica uns horaris, una rutina Vull dir, fer els àpats, no?, més o menys a les mateixes hores o tenir-los com programats una mica segons el nostre, no?, dia a dia, doncs adaptar-ho també, però no tenir una desorganització, perquè al final també això el cos doncs el fa tornar una miqueta boig.
Molt bé, doncs, Mar, gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver compartit aquesta estona. Incloure l'alimentació en els hàbits saludables de suma salut, com hem dit en tots els altres casos, i com també hem avançat, en breu també sortirà la guia de 4 passos per menjar millor, no?, que és la que falta en aquest Sumar Salut, que intenta tocar tots els punts necessaris, no?, perquè la persona tingui uns hàbits saludables adequats. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. When life is over.
Bon dia, ens acompanya Armand Pi, que és referent del Beu Menys d'aquí del Cap de Falset, i per parlar una mica del tema de l'alcohol, perquè tots sabem que beure sovint està vist com una acció que no comporta cap risc, però això no és ben bé cert, no, Armand?
Bé, en principi, beure, sobretot beure alcohol en aquest cas, no podem parlar de beure en general perquè és que referim a l'alcohol, sovint no... podem pensar que no tenim cap risc quan bevem alcohol, i tots sabem que sí que n'hi ha. Un d'ells, i els més potser conegut, és el conduir pues, amb unes determinades quantitats d'alcohol al sang, no? I a vegades no tenim, perquè són unes quantitats molt importants. El conduir sota els efectes de l'alcohol pues, està vist, no?, que comporta pues, que hi hagi més risc d'accidents, i per tant doncs és una cosa que hem de vigilar. Altres coses que també poden comportar el beure alcohol, doncs, per exemple, en el cas de la violència sexual, doncs està vist que una de les coses que poden comportar que hi hagi aquest tipus de violència, tant a la llar com fora de la llar, pot ser precisament una que beguem, que es begui alcohol de manera excessiva o de manera reiterada, no? Perquè les persones que són alcohòliques pues, sovint també poden tenir uns comportaments que no són massa adequats.
D'acord. Per tant, l'ideal seria no beure, és a dir, el consum zero, no? Però en el cas de que es bevés una miqueta d'alcohol, hi hauria alguna quantitat que no cal sobrepassar, perquè estem en un territori molt vinícola, no?, com és el Priorat, i clar, aquí això de consum zero potser no es pot dir massa, no?
De fet, segurament han passat els anys, i segurament nosaltres que ho veiem, ho hem viscut des de jovenets, aquesta cultura del vi, doncs segurament tenim el porro a taula, tothom ho recorda, no? I fins i tot bevem, ara es diu molt que no es pot beure fins a partir dels 18 anys, però aleshores més d'una vegada havíem aixecat el porro i no teníem pas 18 anys. Però bueno, dit això, evidentment hi ha unes quantitats, si una persona no beu, evidentment no se li dirà mai que begui vi, abans se li dirà que begués aigua del Carme, però ni vi ni aigua del Carme, però sí que és veritat que ara es diu que hi ha unes quantitats en les quals es considera bevedor de risc, no? I quan es condueix o en altres situacions potser ha de ser aquest consum zero, no?, que potser pot arribar. Però sí que és veritat que el consum que es considera que no és de risc en dones seria al voltant de dos consumicions diàries, diguéssim, i en els homes això està entre al voltant de les 4 consumicions diàries. I aquestes consumicions, quan parlem de consumicions, parlem d'una beguda tipus quinto, per exemple, o parlem, per exemple, d'un got de vi de 100 mil·lilitres, no? O sigui, parlem de dos gots de vi, o en el cas dels homes pot ser una mica més, no?, per la seva constitució. Però sí que és veritat que hi ha unes quantitats en les quals, pues, si bé no és lo recomanable, sí que és acceptable, no?, que potser si ho fan en un ambient adequat, pues, puguin veure aquestes quantitats.
Entenc que els destil·lats tenen un coeficient diferent, no?
Sí, perquè evidentment, com que la graduació és molt més alta, estem parlant de les quantitats molt més ínfimes per a l'hora de que aportin aquesta quantitat d'alcohol en sang que pot perjudicar.
Germans, si algú s'adona que beu més del compte, què es pot fer? O a qui s'ha de demanar ajuda? Al CAP? On ha d'anar?
Evidentment, aquí al CAP podem, si més no, evidentment, depenent de la quantitat o del grau d'alcoholització de la persona, primer fa un cribatge. Un cribatge vol dir que es passen uns testos i es veu la quantitat que veu cada persona, no? I a partir d'aquí, pues, si la cosa es pot controlar des d'aquí, des de casa nostra, des de l'atenció primària, doncs evidentment s'intenta. Però també hi ha persones que potser pues, poden precisar una ajuda pues, més especialitzada, que en aquest cas hi ha els CASC, no? Que estan, en aquest cas, per exemple, n'hi ha un a Reus, no? Que es dediquen a tractar persones que ja tenen un consum depenent d'una beguda, en aquest cas, o que també pot ser d'altres substàncies tòxiques, i en la qual ja necessiten d'un suport més individualitzat i més especial, doncs, tenint en compte la seva situació.
D'acord, doncs moltes gràcies per l'aportació i seguim en contacte. When our love affair is over.
Bé, com hem dit a la intro, aquest programa doncs, es tracta d'anar parlant amb la sèrie de referents que tenim al nostre equip pel que fa al Suma Salut. En aquest cas tenim a la referent de tabac, a la Carme Giné. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I amb ella volem parlar una mica del tema de la deshabituació tabàquica, que també és un puntal del Suma Salut. Si et sembla, Carme, el primer que ens podries dir és per què, si fumar, tots sabem que és tan dolent, com és que és tan difícil deixar-ho?
Bueno, és una pregunta molt important i penso que és una de les preguntes que ens plantegem moltes vegades en molts processos, no? Per què és difícil deixar de fumar? Doncs, bueno, doncs moltes vegades, com molts hàbits o com moltes addiccions, doncs, no sabem el per què. El que sí que és important és que la pròpia persona reconeixi que té aquest problema, en aquest cas seria el tabac, o l'alcohol, o potser qualsevol altre tipus d'addicció, i posar-hi, demanar ajuda, o sigui, demanar consell, demanar ajuda, demanar, bueno,
suport,
exacte. Moltes vegades hi ha gent doncs, que per iniciativa pròpia ho pot aconseguir, però sempre, si és acompanyat d'algun professional, segur que anirà millor.
Això és
el que passa és que no sabem el per què. Moltes vegades hi ha persones que tinguen els coneixements, tinguen les eines i tinguent-ho tot al seu favor, tot i així doncs, és difícil.
Com tu has dit, el suport de la gent que tenim, que tenen al costat la persona que vol deixar de fumar és essencial. Una part important és els més imminents, és a dir, familiars, persones que toquen a la persona, que sàpiguin que vol començar aquest procés, que no és fàcil i que, per tant, segurament hauran d'entendre doncs, que la persona en aquell moment no està bé del tot doncs, perquè està fent una cosa, un canvi que costarà, no? Però a banda d'això, com tu has apuntat una mica, doncs, som tots un seguit de professionals al seu equip d'atenció primària, no? Que una mica podem donar aquest suport. No? Explica'ns una mica, perquè sé que tu portes una consulta, que és la consulta del tabac, la consulta de deshabituació tabàquica, diguéssim, a la qual se poden adreçar, igual que altres companys, doncs, perquè fem aquest suport que és tan necessari i imprescindible doncs, perquè la persona acabi aconseguint el seu objectiu, que seria deixar de fumar.
Sí, això de la consulta del tabac és una activitat que portem a terme a professionals d'aquí de l'equip d'atenció primària. En aquest cas, potser ho pivoto una miqueta més jo, perquè fa temps que ho vam començar. I, bueno, és un espai, jo m'agradaria dir-li que és un espai on aquella persona que vol té intenció, vol demanar ajuda o vol demanar informació sobre el fet de deixar de fumar, doncs li poden oferir aquesta informació i aquest ajut. El que és més important és que qualsevol persona que estigui en aquesta situació, és a dir, amb aquest impàs de voler deixar de fumar o de plantejar-s'ho o de començar el que nosaltres en diem una acció, es posés en contacte amb qualsevol dels professionals de l'equip d'atenció primària aquí de Falset i a partir d'ells, doncs, en funció del que es creguin, doncs es pot derivar en aquesta consulta de tabac o en funció d'en quin, en quin moment estigui de la situació que ell plantegi, doncs s'inicia d'una manera o s'inicia d'una altra. No és el mateix aquella persona que encara s'ho està plantejant, com aquella persona que té una patologia i ho ha de començar ja, o aquella persona que ho ha fet diverses vegades. ¿Vale? En funció del procés, qualsevol de nosaltres doncs el dirigirà cap allà, allà on cregui que és convenient que vagi per tenir aquest ajut.
I per últim, abans de tancar, perquè hem dit que avui fem unes entrevistes curtes, una mica per donar una pinzellada, avui no tenim el doctor del Pozo, l'Albert, que ell és una mica el referent de tabac en el tema una mica més mèdic, per entendre-nos, i de tractament, però ens agradaria que ens fessis una mica d'apunt de quins tractaments poden donar suport, perquè mai és... Jo crec que el principal és la motivació, però sempre hi ha tractaments, no?, que poden donar una mica de suport a aquest objectiu final, que és la deshabilitació tabàquica, es pugui aconseguir.
A veure, és el que dius tu, El més important no és pensar que... És important pensar que tenim un tractament, però el més important és la voluntat de voler-ho fer, la voluntat de decidir i de prendre la iniciativa de voler deixar de fumar. Això és el més important. El que sí que és cert és que aquests últims anys s'està apostant per una medicació, que és la fiticina, vale, que està indicada en tots aquells adults per al tractament de la dependència tabàquica i que també ens ajuda a reduir una miqueta l'ansietat que dona aquesta dependència, vale, la dependència de la nicotina en fumadors. Però, sobretot, una indicació que té aquest tractament és que està indicada per aquelles persones que estiguin disposades a deixar de fumar. És a dir, amb això sí que vull obrir un parèntesis, i és que no s'hi val prendre la medicació per iniciativa pròpia, sense massa assessorament, perquè el que sí que s'ha vist és que en estudis posteriors, que hem analitzat nosaltres, el percentatge d'èxit és molt més alt quan aquest tractament s'ha donat conjuntament amb un suport per part de professionals, amb un seguiment. Vull dir que aquesta medicació està funcionant bastant, sobretot per això, perquè redueix bastant l'ansietat que genera el fet de deixar de fumar. I últimament doncs, estem tenint èxits, el que passa és que sí que s'han d'avaluar després a posteriori el per què doncs, moltes vegades, sense voler, doncs, la gent torna a fumar. Però jo sempre dic que el tornar a fumar una altra vegada és un pas més en la deshabituació del tabac. Vale? Totes aquelles persones que doncs, han començat a deixar de fumar per un motiu o per un altre i que després han tornat a fumar, doncs estan més forts, són més conscients, saben fer millor les coses, confien més en els professionals que porten el seu cas. Vull dir que sempre és un pas endavant.
I tot se n'aprèn.
I de tot se n'aprèn, evidentment.
I s'aprèn més de les errades que dels encerts.
Sí, sí, sí. I sobretot és molt important, per almenys el que nosaltres podem avaluar de la consulta al tabac, la confiança que també demostren en l'equip, no? Perquè, doncs, bueno, doncs tu venen a dir, escolta, mira, he tornat a caure, a veure, doncs vena, quan estiguis fora i tu vulguis tornar a plantejar, tornem a començar, val? Doncs, bueno, el que sí que és cert és que hem d'anar en compte perquè aquesta medicació doncs, no està indicada en embarassades, no hi ha estudis en persones grans i tot això, doncs, bueno, per això ha d'estar recomanada per un professional de salut.
Molt bé, doncs Carme, deixem aquí l'entrevista, si et sembla, perquè el temps dona pel que dona. Si com veu, un altre dia en tornem a parlar amb més...
Molt bé, doncs ja ho sabeu on estem i qualsevol cosa doncs us adreceu al CAP i allà us poden donar la informació.
Molt bé, doncs, moltes gràcies.
A tu.
Adéu. When a lover is over. Dins del Suma Salut, com hem dit al principi, tenim diferents referents, no? i de diferents situacions en el nostre dia a dia de la prevenció que fan que la salut de les persones pugui millorar. Una d'elles és l'activitat física, i per parlar breument, perquè avui fem una mica de punt per donar idea de totes les activitats preventives que es fem aquí al Suma Salut, tenim el Gerard Esquerra. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ell és referent del nostre equip d'atenció primària d'activitat física, i el primer que li voldríem preguntar és per què és tan important incloure l'activitat física en els nostres hàbits de vida diària.
Home, jo crec que avui en dia és més que important, perquè estem esdevenint una societat una mica sedentària. Potser aquí no tant, no? Però ara tenim la sort de que és un entorn rural i la gent, vulguis que no, es passa el dia al carrer o va al de fora i té molta activitat i molt de moviment. Llavors, clar, aquí és molt senzill, no? Podríem dir que és molt senzill fer algun tipus d'activitat.
Però també és veritat que de vegades als pobles tenim molta facilitat per aparcar, agafem un cotxe i l'agafem per anar a l'altra punta del poble, que hi ha la seva distància, però potser hi podríem anar a peu, no? I potser, sí, però no ho fem.
Sí, però això és veritat, això passa a tots els pobles, jo crec, però s'ha d'intentar fer que cada moviment compti, no? Que, o sigui, si s'ha d'anar a comprar el pa, es pot anar caminant, si s'ha d'anar a veure algú, es pot anar caminant. Són distàncies relativament petites, que això ja ens farien fer un tipus d'activitat.
Si s'ha de pujar escales.
Si s'ha de pujar escales. Ja?
Sí, sempre que no tinguem un pes. Que
clar, aquí són recomanacions, o serien més un tipus d'activitat que normalment no es té molt en compte, però que també suma, no? I al final això és el més important. Per què s'ha d'incloure l'activitat? Doncs justament per això, ja et dic, estem en un món que cada cop esdevé més sedentari degut a les noves tecnologies, que tenen que ser unes tecnologies o uns estris que ens facilitessin la vida, però no que suplissin certes coses. I en aquest cas l'activitat física no es pot substituir, o sigui, l'has de fer, perquè al final és salut. I en molts aspectes, si vols tenir salut, avui en dia és un tresor, no?
Una mica cada franja d'edat, no? Diguéssim que se li recomanen un nombre de un temps, no? Per fer l'activitat física que se considera que és saludable per al seu cos, no? Una mica com aniria això?
Si miréssim de baix cap a dalt, els més petits són els que realment necessiten més activitat. O sigui, són els que han de moure's més per desenvolupar-se bé. I aquí estaríem parlant de 60 minuts al dia. Val? A partir d'aquí, adults i grans, ja podríem parlar de 150 minutets a la setmana. Això seria l'equivalent a una mitjoreta cada dia d'activitat. Val? Dins de l'activitat pot ser qualsevol cosa, com hem comentat abans, des de caminar, pujar escales, anar a fer un passeig, com anar a fer una mica de running, a córrer, vamos, o anar a caminar amb els amics a un ritme una miqueta alegre. Tot això serveix. O sigui, qualsevol activitat serveix. O sigui, les embarassades i puèrpares també poden fer 150 minuts d'activitats a la setmana, que a més és molt beneficiós per al nadó. Jo crec que tothom hauria de buscar un moment al dia per fer alguna activitat, no només per l'aport a nivell físic, sinó també a nivell psicològic.
De vegades falta trobar aquest moment, o la gent busca excuses, no? I sovint l'excusa és la peresa, però també pot ser la manca de temps, que no puc fer-ho, i evidentment sempre hi és possible trobar aquest temps, no?
Sí,
i de fet sempre s'ha de recomanar que...
Sí, és canviar el xip, no? Sigui, no? És canviar el xip, al final és el que comentava. Si hi ha escales, doncs es poden pujar les escales. Si s'ha de caminar 5 minutets per anar a fer un encàrrec, doncs es poden caminar aquests 5 minutets en lloc d'agafar el cotxe. Tot això suma. O sigui, no és són 5 minuts aïllats, sinó que són 5 minuts que realment sumen. Per és excuses... Bueno, sempre es pot buscar un acompanyament d'algú, o anar amb algun grupet que ja vagi a caminar, que ja estigui més format. Normalment no hi ha cap problema. La gent és, en aquest sentit, és bastant acollidora, i independentment dels ritmes i els nivells, sempre es troba algú que et vulgui acompanyar. Jo crec que això ajuda molt a la teva motivació.
I a banda del caminar, doncs, també sempre hi ha els grups de pilates o de activitats d'aquest estil ja més dirigides, no?
Sí,
que una mica també fan aquesta funció.
Sí, això seria una miqueta un actiu de salut, no? Que últimament s'estan ficant una miqueta de moda i al final són grups que fan determinades activitats, des d'activitat física o qualsevol tipus d'activitat, que estan disponibles perquè la gent pugui anar-hi. No necessàriament ha de ser algo orquestrat des de l'atenció primària, de dir, bueno, fem aquesta activitat i ja està, no? Sinó simplement la gent ha de moure's per intentar fer alguna activitat pel seu compte, o ja sigui de manera individual o grupal.
I el benefici, a més de la salut física, no? O a nivell cardiovascular, a nivell d'aquests aspectes, també, com has comentat una mica i com has apuntat abans, és el tema mental, que també és molt rellevant.
Sí, 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 del tot. De fet, bueno, ja hi ha molts estudis que ho diuen, no vindré jo ara a fer un descobriment, no? Però sí que és veritat que un benestar físic ens ajuda a la vida diària a ser millors en tot, no? De fet, ara, bueno, també a nivell de beveu menys, on ets el referent, com de salutació tabàquica, i també més endavant a nivell d'alimentació s'estan generant unes guies en quatre passos per començar a fer o tenir un estil de vida més saludable. Jo crec que és interessant conèixer-les, que estan disponibles a internet o al CAP, per poder ser persones molt més saludables en tots els nivells, no?
I abans d'acabar, Gerard, si et sembla, com cada any, aquí des de l'equip d'atenció primària, fem algunes activitats, no?, que sí, una mica estan lligades a l'activitat física, precisament, no?
Bé, començat. Sí, perquè el Dia Mundial de l'Activitat Física és el 6 d'abril de cada any. O sigui, això ja ho coneixeu, que ens veieu caminant amb gent del CAP, amb gent del poble, perquè muntem aquestes caminades. La primera seria, si no m'equivoco, el dia 4.
Ja està feta, ja està feta.
Que he passat. I bé, va anar molt bé, va ser aquí a Falset. N'hi ha també de previstes a Gratallops, que és una jornada d'equip, que normalment sempre la fem, que va tot l'equip disponible en aquella data per poder caminar. I també en tenim una altra de preparada aquest any a Bellmunt del Priorat, per intentar fer conèixer una miqueta la futura ruta saludable del terme. Bueno, està totalment invitat, si volen venir, tant gent de Bellmunt com gent de fora.
I, evidentment, també doncs, bueno, fem aquesta activitat a nivell d'institut, que aquest any haurem d'endarrerir per circumstàncies del propi centre.
Sí, sí, aquest any s'han
tornat. I, doncs, bueno, i llavors el nostre dia a dia, doncs, com a professionals de la salut que treballem a l'atenció primària, doncs, bueno, anem recomanant de manera puntual, doncs, a totes les persones a que s'engresquin a fer aquesta activitat física de forma habitual.
I tant. Bueno, de fet, també volia afegir, no? Clar, que les activitats les promovem des del CAP durant aquest mes, no? Però també col·laboren institucions. També s'ha d'agrair el fet que col·laborin també en la preparació i també en el tema de l'esmorzar saludable, no? Que es recomana després de fer una activitat física.
Bé, doncs, Gerard, moltes gràcies per haver estat una vegada més amb nosaltres i haver compartit aquesta estona per recomanar una vegada més l'activitat física com un hàbit que cal seguir el dia a dia.
Gràcies a vosaltres.
Bé, com hem dit a la introducció, avui aniríem desgranant els diferents apartats del Suma Salut. Hi ha un que encara no hi és, però que s'està estudiant que hi sigui i que crec que és molt important. Es tracta de la salut mental, que evidentment és elemental per poder fer els canvis en els hàbits saludables que vulguem tirar endavant, no? I per fer-ho tenim a l'Anna Tos. Bon dia, Anna.
Bon dia, Armand.
Si et sembla, Anna, ens agradaria que per començar ens diguessis per què és tan important que les persones, per fer un canvi, ja siguin hàbits saludables o en altres coses a la vida, estiguin bé mentalment, no? Perquè estiguin fortes per afrontar-ho.
Bueno, el que hem de pensar, Armand, és que la salut mental és la base de qualsevol canvi, no? Sobretot quan parlem, doncs, d'hàbits, no? Doncs, si per exemple una persona està ansiosa, estressada o està deprimida, li serà doncs, molt més difícil poder doncs, mira, no? deixar de fumar, fer exercici o seguir una alimentació equilibrada, que al final requereix molta energia, ens hem d'implicar molt per fer aquest canvi, no? En el nostre dia a dia. Llavors, la motivació, l'autoestima i la capacitat de gestionar emocions són clau per poder mantenir després en el temps aquest canvi. Quan una persona es troba bé mentalment, no? doncs té més recursos per prendre decisions saludables i sostenibles.
De fet, en el moment que ens vam fer aquesta petita presentació en què parlàvem de la importància de la salut mental a l'hora de fer canvis en els hàbits, ens feien un símil, no? que parlava d'una cadira, no? Una cadira que amb quatre potes, en aquest cas el veu menys, la promoció de l'activitat física, el deixar de fumar i l'alimentació, no? com a les quatre potes, però que evidentment tot plegat necessitava lligar-se d'alguna manera i el seient, per entendre-nos de la cadira, era la salut mental, no? una mica que podia juntar aquestes quatre potes del suma salut. No? I, si bé, sembla que continuem amb les preguntes, no? Ens podries dir quan i com sabem que algú està preparat mentalment, no? Perquè, bueno, són coses que a vegades costen de discernir, no? I a veure si tu ens pots ajudar una mica a saber com sabem que la persona està a punt per fer aquests canvis que necessita la seva salut.
Mira, dintre d'un procés de canvi de qualsevol persona, sí, hi ha diferents etapes. No? I aquestes diferents etapes es poden, no? entre els professionals de salut que ens dediquem a intentar ajudar les persones perquè canviïn algun hàbit no? del seu dia a dia que els pot perjudicar, ja anem veient en el seu discurs no? doncs, quines coses va dient i el podem ubicar una mica doncs, en quina etapa es podria trobar. Sí? Però bueno, hi ha aquestes senyals que ens indiquen si la persona està preparada. No? Doncs, a vegades expressen aquest interès doncs, genuí pel canvi o tenen aquest objectiu superclar i es veu inclús capaç d'assolir-ho. No? També és important doncs, valorar que tingui estratègies per afrontar no? Aquests possibles obstacles que es pugui trobar en el moment que es posi a l'acció. I si també important, si compta amb aquest suport social. És molt important, eh? el suport social de les persones. I si encara posi dubtes o pors, doncs pot ser útil ajudar-la a explorar què li impedeix avançar i treballar primer aquests aspectes, que això des de la consulta sempre ho fem.
I segurament també en la nostra consulta, en el nostre dia a dia, veiem aquella persona que ja d'entrada diu que allò no ho vol fer, però que nosaltres hem de deixar el camp obert, no? i que quan ell o ell es veguin preparats doncs, per afrontar aquest canvi, doncs allà estem, no? Exacte. Una mica és no obligar, sinó que no pot ser d'altra manera que simplement recomanar i a partir d'aquí, quan la persona se senti preparada, sàpiga que pot tornar a nosaltres, no? per si el podem ajudar a fer aquest pas. No? Com podem ajudar que les persones els facin aquest pas? Una mica ja ens has anat orientant, no? però quines eines o quines coses podem recomanar no? pues perquè els sigui més fàcil dur a terme no? o acabar aconseguint aquest objectiu.
Bueno, una mica ja ho has anat dient tu també, Armand, però bueno, és essencial, primer de tot, validar les seves emocions i no jutjar. Això és molt important. Sí? Moltes persones saben el que haurien de fer, no? però necessiten sentir-se escoltades i acompanyades en el procés. I potser en aquell moment doncs, dir-li una paraula d'una manera o dir-li d'una altra pot fer que la persona canviï o justament tot el contrari, es bloquegi. No? Llavors, els podem ajudar oferint moltes vegades petits objectius que siguin assolibles, perquè jo em puc plantejar, no, vull fer esport 4 hores a la setmana i vinc de no fer res. Home, doncs potser, no? jo com a professional t'orientaré a fer un objectiu una miqueta més petit, no passar de zero a tot. No? També hem de reforçar aquests processos i els seus progressos i també proporcionar eines per poder gestionar els moments difícils. A vegades doncs només necessitem un primer impuls no? i saber que no estan sols en el camí d'aquest canvi.
I segurament sàpiga que si erren no vol dir que, per exemple, han intentat deixar de fumar i han tornat a recaure, no vol dir que no ho puguin aconseguir, vol dir que aquella vegada no ho han aconseguit, però que segurament estan més preparats ara que no ho estaven abans perquè ara saben quines coses potser no l'han ajudat a aconseguir l'objectiu.
Exacte, final. De fet, moltes vegades on les recaigudes ja es diu que formen part d'aquest procés no? I llavors saber que nosaltres no jutgem, tornem a acompanyar, tornem a... No, no tornem a començar. Ara valorem, no? I veiem, vinga, doncs des d'on tornem a començar? I ho fem, no? Jo crec que és important recordar, no?, que, doncs això, que des del seu centre de salut de referència es pot fer aquest acompanyament per part del professional més indicat o inclús, doncs, per diversos professionals. El primer pas és tenir clar que un, el que un vol aconseguir, no?, i després demanar ajuda per saber com fer-ho.
Molt bé, Anna. Ja ens has orientat una mica en aquest tema de la salut mental, també molt necessària per aconseguir els canvis en els hàbits de salut. Moltes gràcies.
A tu. Them just
I fins aquí el nostre programa, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, per a tots vosaltres, amb la col·laboració del Manel i la Clàudia, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset que us durà a l'actualitat de la nostra comarca. Ens retrobem el mes vinent. Over.